Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Que si Vicente Moreno i les seves declaracions, Shinji Kagawa, Stoichkov, 18 noms més que van sonar l'últim dia, l'anàlisi de José Manzanera... L'inici de setmana al centre d'esports ha estat centrat en tot, excepte en la parcel·la esportiva. L'última hora dels fitxatges va eclipsar en aquests primers dies de setmana l'actualitat purament futbolística, però a les portes del primer partit contra un rival, diguem-ne, terrenal, com seria el Mirandés... Ara sí, va sent l'hora ja de tornar al terreny de joc. El cas Kagawa encara no està resolt a l'espera de com acaba la pel·lícula, però mentrestant, i en paral·lel a això, la vida continua. Avui, per exemple, Stoichkov ja ha passat revisió mèdica. Demà s'incorporarà ja als entrenaments i la plantilla s'ha exercitat avui en el mateix estadi on dissabte jugaran les garrofes els d'Antonio Hidalgo. El 0 de 9 de sortida era una cosa que podia passar, que ja hem valorat de sobres, especialment l'evolució feta en aquest tram per l'equip, però ara, amb Mirandés, amb Albacete i amb el Corcón per davant, sí que és prou propici al panorama per demostrar que aquesta progressió vindrà també acompanyada de resultats, ni que sigui perquè no canvi l'estat d'ànim i la tranquil·litat amb la qual l'equip ha arrencat la Lliga. De moment, instal·lat a la zona baixa, però ara arriba l'autèntica hora de la veritat pel Sabadell amb els partits, podríem dir, de la seva Lliga. De seguida escoltem Adri Cuevas parlant de tot plegat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González al control de so, arrenquem un dia més.
Es comenta la recepció.
Tindrem futbol amb les paraules d'Adri Cuevas fa uns minuts en roda de premsa telemàtica, amb la revisió mèdica d'Stoichkov, amb l'última hora també del mercat de fitxatges que ja s'ha tancat, però que, com sabeu, encara pot deixar al Sabadell una última incorporació i, sobretot, escalfant motors de cara al Sabadell Mirandés. També els protocols que fa servir la Federació Catalana de Futbol pel coronavirus, l'adeu del Sabadell Nord de Kevin, una mica de futbol femení, Iker Pajares a Egipte, o la doble derrota per començar a platar de l'OAR Gràcia femení.
I fora de l'hotel?
Avui s'ha confirmat que la moció de censura al president del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, prospera. Ja s'ha assolit la xifra mínima de 16.521 signatures, ara ja del tot validades, i per tant, a partir d'ara s'obre un període de 20 dies per convocar referèndum. La selecció espanyola s'enfronta avui a Portugal. A 9:15 serà un amistós que li servirà a Luis Enrique per fer provatures a les portes del doble compromís de Nations League dissabte davant de Suïssa a casa i dimarts a Ucraïna. Oyarzábal, per cert, no viatja finalment per precaució després dels resultats de l'últim PCR al qual s'ha sotmès, tot i tenir ja anticossos. I els Lakers són només un triomf d'un nou anell de l'NBA. Aquesta matinada, victòria de l'equip de Los Angeles, 102-96 contra Miami Heat, amb 28 punts i 12 rebots de LeBron James. Per últim, en tenis, definida la primera semifinal de Roland Garros, Rafa Nadal va passar de matinada superant l'italià Jannik Sinner en 3 sets. El seu rival serà l'argentí Schwartzman, que ha eliminat l'austríac Thiem. A l'altra banda, avui juguen els quarts de final Rublev contra Tsitsipas i Djokovic contra Pablo Carreño. Al quadre femení hi va haver sorpresa. L'argentina Podoroska es va desfer en 2 sets de Svitolina i es creuarà les semifinals amb la polonesa Swiatek. Queden per decidir-se també 2 quarts de final, el duel nord-americà entre Collins i Kenin i la txeca Kvitova contra l'alemanya Sigmund.
Han parlat en les últimes hores...
Luis Enrique Martínez, seleccionador espanyol, sobre Ansu Fati.
Le haríamos un flaco favor si pensamos que Ansu va a resolvernos todos los partidos. Ojalá sea así, pero eso está muy lejos de la realidad. Ansu necesita tranquilidad, equilibrio, paciencia para desarrollarse. Primero como persona, que todavía es prácticamente un adolescente, no es ni mayor de edad. Y un clima de calma que nosotros, en su club y en la selección, le vamos a intentar dar. Todo el resto es muy normal que los medios de comunicación podáis hablar de él y además es maravilloso que lo hagáis y además creo que es hasta positivo.
i a les xarxes socials.
Les imatges de Stoichkov passant la revisió mèdica amb el centre d'esports aquest matí a l'Hospital Universitari General de Catalunya. L'andalús se sumarà demà als entrenaments. Podeu trobar aquestes fotografies al perfil oficial del Sabadell i @RadioSabadell a Twitter.
De quin partit no estarem pendents?
Quan acabi el programa a les 3 en punt, amistós entre les seleccions de Zàmbia i de Malawi. A la mateixa hora estava programat una Armènia-Albània que ha quedat ajornat.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sis minuts, no arriba per sobre de les dues de la tarda d'aquest dimecres, dia 7 d'octubre del 2020, dia en el qual sembla que mica en mica anem recuperant la normalitat en el que seria una setmana habitual de temporada sense el mercat de fitxatges. La setmana ha començat molt moguda al centre d'esports, amb molts rumors, amb fitxatges com el de Stoichkov, a l'espera de noms com Shinji Kagawa, tot i no haver... tot i haver acabat ja el termini de la finestra de fitxatges dels agents lliures, encara es podrien fitxar, però toca centrar-nos també, en certa manera, al que seria una setmana normal. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Perquè, com qui no vol la cosa, el Mirandés passa dissabte per la nova Creu Alta, és un partit ja més, he dit abans, terrenal, o com a mínim de la Lliga del Sabadell, i per tant, ja que parlem de tornades a la rutina, ja que avui hi ha hagut entrenament, etcètera, etcètera, faríem bé també de centrar-nos en això, no?
No li ha agradat a Adri Cuevas, el tema de la nostra lliga i una lliga diferent i ara és el moment i fins ara no tocar. No l'he acabat de convèncer, però bé, ara d'aquí una estona parlem d'aquest tema, però sí, estem d'acord. Han passat tres dels grans, per dir-ho així, per la vida del Sabadell, Rayo Vallecano, Mallorca i Espanyol. I a partir d'aquí, res, a pensar ja en el Mirandés. No sé si és de la Lliga o no és de la Lliga, si és d'una altra Lliga o què és. Però al final és el rival que li toca al conjunt d'Antoni Hidalgo ara a curt termini. Tirant la mirada cap a l'horitzó més proper és la presència dels burgalesos aquí al Temple.
Últimes hores, va, et pregunto primer per Stoichkov. Avui, primeres hores, podríem dir, per aquí, per la ciutat ja, del nou jugador del Centre d'Esport Sabadell. De moment no s'ha entrenat, ha tocat revisió mèdica, no?
Ha tocat revisió mèdica i ara fa 5 minuts ha signat allò que es diuen els originals, per dir-ho així. Per tant, podem estar tranquils al 100%. Bé, sempre es pot trencar un contracte, però en teoria, oficialment ja Stoichkov és jugador del Centre d'Esports Sabadell. Com dius, avui no han treballat encara amb els seus companys. S'espera que ho pugui fer a la sessió de demà, a les ordres ja d'Antoni Hidalgo.
Per tant, avui entrenament, sense Stoichkov encara, que tindrà un parell de dies per preparar el partit contra el Mirandés.
Dues sessions. La de demà, si no hi ha canvis, a Sant Oleguer, a l'estadi Josep Molins, i la de divendres, porta tancada, avisem ja perquè ningú vulgui anar més enllà del que toca, a l'estadi. El mateix recinte, espectacle no, però sí recinte i instal·lació, on dissabte s'ha d'obrir la jornada, en aquest cas, a la una del migdia.
I on la setmana passada va jugar l'Espanyol. Et pregunto també per això, perquè ha estat una de les últimes hores. Estem a l'espera de la presentació de Stoichkov, en teoria hauria de ser demà, però qui s'havia de presentar avui i ha quedat frenada aquesta presentació és el nou reforç del conjunt perico, Álvaro Vadillo, per dos positius de dos jugadors de l'Espanyol. Encara no han transcendit noms, però clar, és que fa res estaven jugant aquí contra el Sabadell.
Sí, i han saltat els llums d'alarma, perquè, com dius, és l'últim rival del Centre d'Esports i l'Espanyol ho ha comunicat avui mateix. Evidentment, estic convençut que ho ha comunicat tan bon punt s'ha conegut la confirmació, però sí, hi ha dos jugadors de l'Espanyol que haurien donat positiu, no sabem si de manera simptomàtica o asimptomàtica, però en tot cas, dos positius a la plantilla de l'Espanyol, com dius, no ha transcendit encara de quins jugadors es tracta o de quins integrants d'aquesta plantilla es tracta, però bé, a l'expectativa tots plegats, ni que sigui per la proximitat que va haver-hi amb futbolistes del Centre d'Esports.
Igualment, per proves no serà, perquè recordem que el Sabadell i la resta d'equips de la Lliga de Futbol Professional per PCRs que han de passar en la prèvia de qualsevol partit, no, no serà, que el Sabadell no ho sàpiga.
Sí, el que passa que estem en el de sempre. Al final, això dels búnkers i d'aquests globus tancats on viuen els futbolistes i els entrenadors, sempre, des de que ha començat la temporada, ho estem dient, l'afició no té possibilitats d'arribar a l'estadi. La premsa no es comunica amb els jugadors ni amb el cos tècnic, gairebé cadascú entrant per la seva porta. Això està molt bé, Adri, però al final això passa dintre de l'estadi, de torn. Això passa a Vallecas, o passa al Visit Mallorca, o va passar diumenge a la Nova Creu Alta. Però hi tres voreres més enllà.
Clar,
I durant la setmana. I
això és com el que es deien dels col·legis, no? Quan van obrir les portes. Crec que al final el que pretenen és que els nens a l'escola, els jugadors a l'estadi, no es contagin allà, el que no implica que no es puguin contagiar en el seu dia a dia.
Sí, les bombolles aquestes que diuen, no? Aquest grup bombolla on tu vius, gairebé aquí a la ràdio podríem dir, no, aquí a la ràdio fem una manera. Ja, però després cadascú a casa seva. Doncs això amb els futbolistes passa el mateix. Estan vivint en una bombolla molt, molt estricta, amb molts controls. Com dius tu, no serà perquè no passen test i perquè no estan vigilats, però, noi, si fos tot tan matemàtic, no passaria el que passa, no? Doncs al final, per algun lloc o per un altre, malauradament, encara estem vivint i sembla que amb xifres prou altes com per estar en alerta amb aquesta pandèmia en forma de la Covid-19.
Estarem, per tant, amb un ull pendents del que succeeixi a l'actualitat del conjunt espanyolista, a veure si transcendeixen els noms. Potser són jugadors que no van tenir minuts,
per
qui
exemple,
sap, no?
Podria ser.
O sigui, també podria ser. De fet, una de les normatives també és que no es poden utilitzar les instal·lacions pel que fa als vestidors, etc. Allà, aquella imatge que estem acostumant-nos, encara que es fa molt estranya, del jugador arribant ja amb la roba per jugar directament al partit i no pas de poder dutxar-se, de canviar-se el vestidor, etc, etc. És precisament perquè si es dona un cas com aquest d'algun positiu no hi hagi un contacte tan bèstia amb la resta de la plantilla. Però vaja, a l'espera de tot això, avui qui ha parlat, com deies abans, com avançaves, de fet avui no, fa una hora ha estat Adri Cuevas, precisament conseqüència de tot això que estàvem explicant fins ara, de forma telemàtica.
Sí, continuen aquestes rodes de premsa a distància i telemàtiques amb els jugadors, també amb Antoni Hidalgo els divendres i en els postpartits, però continuem amb aquestes. Bé, ha parlat avui l'Andalús, que recordem va ser una de les cares positives del partit de diumenge contra l'Espanyol. Tornava, després d'haver-se perdut els dos primers partits per lesions, per molèsties, per una petita recaiguda d'aquella lesió que es va fer a la final del play-off, recordem, contra el Barça, aquell cop que
sí,
el va deixar
sí, però,
coix, completament coix.
No va dir-te això, que la gent que no el va veure sortir de Marbella anava coix absolutament.
Sí. Doncs després, el que diem de les pretemporades tan curtes i tan concentrades, va tenir una petiteta, allò, un petit peron en la progressió.
Sí, el partit contra l'Andorra, l'últim test.
I això li ha suposat, doncs, com diem, perdre's els dos primers partits. Va poder reaparèixer el diumenge contra l'Espanyol i, en certa manera, doncs, era un dels noms propis de la setmana a Can Sabadell. Per tant, avui, protagonista en aquesta sala de premsa, Miguel Quereda. Parlant d'entrada, Adri, si et sembla, el comencem sentint precisament això, les seves sensacions personals, no? Aquest reaparèixer diumenge, aquest incorporar-se al grup, de com es troba, de com va veure l'equip, però sobretot des d'una perspectiva molt particular, com va sentir-se Adri Cuevas en aquests primers minuts de la temporada.
No se está haciendo excesivo hincapié en esto porque a lo mejor es lo que es como dice, que no hay que obsesionarse con eso porque pueden ser también cosas puntuales porque creo que el equipo al final físicamente sí que trabaja muy bien y al final hay que ser consciente de que estos partidos también eran de mucha exigencia, de equipos muy fuertes y que te van apretando y al final llegan también los últimos minutos y te aprietan más todavía, ¿no?
Per tant, responent una miqueta al tema de com arriba la benzina o no l'equip al tram final de partit, per allò d'haver encaixat a partir dels minuts 80-85 en les tres primeres jornades en partits del Sabadell, ha utilitzat un terme, crec que eren equips que t'exigien un plus en el tram final de partit. Bé, en certa manera és una mica el que comentàvem abans, encara que entenc que no vulgui aquesta etiqueta en concret de partits de la nostra lliga o no, no? Més o menys va per aquí, no, la cosa, Sergi?
Sí, i sobretot perquè al final, encara que des de l'entorn de l'Espanyol s'ha volgut minimitzar, sempre més l'expressió un pèl barruera, la pixadeta fora de test de Vicente Moreno, m'ha fet molta gràcia, per cert, faig un petit parèntesi, si em permets.
Sí,
s'ha fet molta gràcia que perquè va parlar bé del Sabadell a la prèvia, algú ha volgut dir, no, és que mireu què diu del Sabadell, o sigui, això no treu res, o sigui, tu pots parlar molt bé d'una persona un minut i el segon minut està dient de tot i haver-te equivocat, i això no treu d'una cosa amb l'altra. Vicente Moreno va estar molt bé a la prèvia, segurament va estar molt bé en tot el post, tret en aquella resposta famosa de l'aparador.
Però aquí, si per mi no és ni que parli malament del Sabadell. O sigui, no és per remor un altre cop el tema, però és que per mi és la superioritat amb la qual parla. És més un tema de to, de mirar-te per sobre, que no pas una altra cosa.
Sí, dintre d'això, el que diem, un Sabadell que avui ha tornat a treure pit, ho va fer a les xarxes socials un dels capitans Aleix Coch l'altre dia, avui ho ha fet Adri Cuevas, sent molt clar, a l'hora de tenir molt present que aquest Sabadell no s'ha de sentir inferior ni és inferior a ningú, més enllà del que diguin les xifres i del que digui segurament ara mateix la classificació.
Un equipo fuerte, nada más, pero creo que en segunda división al final está todo muy equiparado y nosotros somos uno más de los fuertes, creo yo, porque nos sentimos así, no vamos a sentirnos menos que nadie y estamos todos en la misma categoría y creo que así hay que pensar, ¿no? Y a partir de ahí, sabiendo lo que tenemos, hacernos fuertes, corregir los errores, seguir pensando en que vamos a sacar cada partido los tres puntos, no hay que pensar más allá.
M'agrada el discurs, eh? Aquí, si hi ha equips forts, nosaltres també volem ser-hi en aquesta llista i, per tant, ens deixem ja de romanços i de si aquest o aquest altre era el Tourmalet o estarà a dalt o estarà a baix. Toca Mirandés ara, que ja en certa manera ho comentàvem dilluns i en el postpartit també. Antoni Hidalgo ja va voler introduir la falqueta al postpartit de l'Espanyol, com dient que no us penseu ara que ens regalaran els punts contra aquesta gent, que no hi ha tanta diferència a l'hora de la veritat entre un equip i l'altre de la categoria. Avui, evidentment, era un dels temes, i suposo que també deu haver parlat del conjunt burgalès, Adri Cuevas, en aquest cas, en la roda de premsa.
Sí, parlant una miqueta d'aquest proper rival, recordem, 5 punts que porten els de Burgos, encara que és una població més amb tocs del País Basc que no pas de Castella i Lleó.
És fronterera, diria.
Sí, per això et dic, però fins i tot tots els costums de la pròpia ciutat o de la pròpia població tiren més cap a Euskadi ja que no pas cap a Castella i Lleó, el que consideraríem des de la distància tots plegats com el tòpic de la Castella.
Sí, però fa una setmana vaig estar just a Burgos Capital i et dic jo que hi ha rivalitat, que els de Burgos consideren el rival allò íntim del derbi local, el Mirandés. També et dic, crec que l'última vegada que vam estar allà vam estar dinant en un restaurant que es deia La Basca, justament,
sí,
no?
Sí,
que és el que s'anuncia al mig del camp d'Anduba.
Els tocs són molt, molt evidents i n'hi ha exemples per totes bandes, no? Un Mirandés que ha sumat 5 punts, això sí, que ve d'encaixar la seva primera derrota, no havia perdut en els 3 primers partits, 2 empats i una victòria, d'aquí als 5 punts, i que ve de caure, com diem, aquesta passada jornada. Com dèiem, per a Adri Cuevas, no cal mirar ni cap aquí ni cap allà, si ha estat un inici de Lliga dur, que ho ha estat, sobretot per aquesta potència, per aquest potencial dels tres rivals que fins ara s'ha trobat l'equip d'Antoni Hidalgo, sí, com sigui, diu l'andalús, que ara ja, més enllà de si és una lliga o una altra, com et deia al principi, el que toca és guanyar i fer-se forts a casa.
Han sido los equipos fuertes, que no hemos sacado ningún punto, pero estamos con el ánimo y con las ganas de este partido que tenemos que sacar, y más jugando aquí en casa, en la nueva Creu Alta, que tiene que ser, tenemos que sentir todos que es nuestro campo, que la afición, aunque no pueda, seguramente esté más allá con nosotros y lo tenemos que hacer nuestro, el campo.
I una més, ja que parlàvem del camp, ja que parlàvem de l'afició, evidentment, Adri, no sé si ens farem un fart tota la temporada, esperem que sigui més d'hora que tard que la gent pugui tornar a l'estadi, no sé si amb proporcions o no, o amb totalitat o no, però ha tocat preguntar per aquest aspecte. Fins ara el Sabadell havia jugat a Marbella, havia jugat a Màlaga, havia jugat al Algeciras, per tant, havia jugat, si m'ho permets dir així, com a visitant o fora de casa, havia jugat a Vallecas i havia jugat a Mallorca, no havíem tornat encara a tenir la possibilitat de fer-ho al Temple, per tant, 6-7 mesos, en aquest cas després, tocava tornar a casa en un partit oficial i per primera vegada sense públic. Dissabte tornarà a passar. És estrany? No és estrany? Bé, ens podem imaginar el que deia Adri Cuevas.
Es verdad que es muy raro, es un poco difícil en el aspecto de que estás acostumbrado a sentir la afición, que al final siempre se nota en cada momento del partido, en cada acción que te alienta. Y bueno, hay veces que puede dar la sensación de que es un partido un poco de pachanga, de amistoso, porque no hay nadie, porque al final lo que siempre ha jugado y no había nadie eran partidos amistosos. Siempre cuando han sido un partido importante, pues han sido con público, han sido sintiendo esto y al final te puede dar esa sensación y ahí es el momento que tenemos que estar concentrados, de saber lo que nos jugamos, que era un partido, son partidos súper importantes.
Minuts per sobre de les dues, és a dir, 5 per sobre d'un quart de 3 de la tarda en directe aquí a Ràdio Sabadell. En la setmana que ens portarà aquest Sabadell Mirandés de dissabte a la 1 a la Nova Creu Alta, des de mitja horeta abans aquí a la sintonia del Sabadell en joc. Hem escoltat la versió d'Adri Cuevas, crec que encara ens ha guardat una pinzellada pel final al Sergi Garcés, però, Sergi, hem tingut també avui un tall de veu des de Miranda, de Juan Berrocal, internacional en el seu dia sub-19 per la selecció espanyola, format en el Sevilla, un defensa que enguany milita al conjunt burgalès i que també ens serveix una miqueta per saber com baixen les aigües per allà, per Miranda d'Ebro.
Calentet des d'Anduba, ha vingut a aquesta opinió, en aquest cas de Berrocal, parlant, doncs, com dius, des de l'altra banda, no? Des de l'altre costat, com es veu el partit de dissabte i, sobretot, com ens passaria segur a tots si ara el Sevilla fos el rival d'un equip que encara no ha puntuat després de 3 jornades. Què s'esperen? Si li han de donar molta, poca importància a aquest 0-9 que per ells té el rival de la propera jornada, és a dir, el Centre d'Esports Sabadell d'Antonio Hidalgo. Doncs bé, Juan Berrocal ha parlat del Sabadell, del seu moment, de la nova Creu Alta i ja posats també de com ha d'afrontar el Mirandés la cita del cap de setmana.
Imagino que serán con el doble de gana y es lo que nos tenemos que esperar de cualquiera. Si nos llevamos después la sorpresa por hacia el otro lado, pues mejor para nosotros, pero hay que esperarse siempre la mejor versión del otro equipo y saber que es un equipo que juega muy bien a la pelota, que propone mucho fútbol y que tenemos que hacer un buen trabajo defensivo para contrarrestarlo. A raíz de ahí, intentar elaborar nuestro juego, que llevamos haciendo desde la última jornada, e intentar sacar los 3 puntos en Sabadell.
Per tant, les paraules de Juan Berrocal, defensa del Club Deportivo Mirandés, que s'espera la millor versió del Sabadell. No es refien des de terres burgaleses d'aquest 0-9 del Sabadell en l'inici de temporada. Evidentment, ahir parlàvem amb José Manzanera, explicava que era la prioritat en aquest postmercat de fitxatges del Sabadell, el cas Shinji Kagawa, que va de decidir si ve, si no ve, com ve, etc. Sergi, per tant, t'he de preguntar, encara que sigui el dia 2, després d'haver tancat ja la finestra de fitxatges, en quin punt tenim aquesta operació?
Doncs poca novetat, anem a dir-ho així. Es continua treballant intensament, pel que hem pogut saber ara fa també una estoneta, el club continua intensificant de manera molt centrada als esforços en la incorporació del japonès, que continua a haver-hi allò que es diu serrells, però serrells importants encara distants entre el que voldria Kagawa i els seus representants, anem a dir-ho així, i el centre d'esports. Per tant, no serà, ho hem dit des del principi, pot sonar tòpic, però és una realitat, no està sent i no serà una operació senzilla. Està costant, com estem comprovant tots plegats, més del que ens podríem imaginar amb un jugador que és alliberat ara mateix, que és un...
Agent lliure, no?
Una fitxa lliure que...
No té contacte en vigor
amb cap equip. Està obert no només el que li pugui proposar el Sabadell, sinó qualsevol equip que tingui alguna fitxa lliure també en la seva plantilla. Recordem, sense anar més lluny, que l'exjugador del Real Zaragoza tindria una oferta del futbol rus superior als 3 milions d'euros. O sigui, poca broma. Això sí, que ningú se'ns espanti. L'oferta del Sabadell no va ni molt menys per aquest camí. No sé si aquest és part del problema.
Tindríem un problema.
Però en tot cas, va per aquí. S'està treballant i també et dic que des del Sabadell s'espera que aquesta tarda pugui haver-hi, no et diré la resolució, tant de bo, sinó alguna resposta gairebé allò, saps allò quan es diu caixa o faixa? Doncs gairebé per acabar-ho d'aclarir, si ja anem a per totes o si el centre d'esports en certa manera se n'ha d'oblidar d'aquesta operació, ha de mirar cap a un altre costat, ha de centrar-se en un altre objectiu, o directament, Adri, podria passar que el Sabadell, un cop s'hagués de desestimar, i estic parlant en condicional i en hipotètic, s'hagués d'oblidar de Kagawa, que potser ja quedés tot parat com a mínim fins al mercat d'hivern. No hi ha cap obligació real d'omplir aquesta fitxa. És un desig que té la direcció esportiva i que té el cos tècnic, però no és una obligació. Per tant, teòricament, aquesta tarda vespre, el club voldria saber, el que et dic, si vinga, va, ens hi posem un altre cop al 100%, o ja passem pàgina, tanquem la carpeta Kagawa i potser en una altra vida serà més possible aconseguir un acord amb el jugador japonès.
M'havies promès una última de Cuevas.
Sí, sí, perquè evidentment d'aquí sí que hem hagut de parlar amb l'andalús, és de Stoichkov. Aquest ja és aquí, avui encara no ha pogut conèixer els seus companys, com estàvem dient, estava passant revisió mèdica i acaben de signar tota la part burocràtica de l'acord, aquesta sessió, recordem, amb el Mallorca, fins a final de temporada, és l'acord amb el jugador andalús, però sí que li hem preguntat a un altre andalús, a Adri Cuevas, pel seu nou company de vestidor. Satisfacció per un costat, però també et diré, Adri, no més que amb els altres fitxatges i no més amb les altres cares noves. Stoichkov dona aquest plus que necessita l'equip? Sí, però ha de donar un plus que va en la línia del que sempre s'ha dit, no? D'aquest col·lectiu. I aquí és on Adri Cuevas ha volgut deixar clar que contents per l'arribada del nou jugador, com ho estan amb totes les cares noves que presenta la plantilla 2021 del Centre d'Esports.
És un fitxatge que no puede aportar mucho, igual que los que han venido, la verdad que no nos están aportando, se han unido al grupo y creo que lo hemos acogido muy bien y todo el que venga va a ser bien recibido y seguro que es para mejorar la plantilla y así lo entendemos todos, ¿no?
La benvinguda, per tant, d'un andalús a un altre, d'Adri Cuevas a Stoichkov amb la prèvia d'aquest Sabadell Mirandés a l'horitzó. Gràcies, Sergi, et deixo que anem a parlar precisament amb un ex dels dos. Fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
Per ser un equip que fins l'any 2012 mai no havia estat a segona A, i abans tampoc és que fos un habitual a segona B, déu-n'hi-do la llista de jugadors que han passat per les dues cases, especialment en l'última dècada. Alguns, de fet, segueixen a segona A, però en d'altres equips, com Enric Franquesa, al Girona, Íñigo Eguaras, al Zaragoza, o Paris Adot, a la Ponferradina. També un actual jugador del Sabadell, recordem-ho, Antonio Romero, un altre andalús i migcampista com Adri Cuevas, que arribava procedent d'Anduba l'estiu passat. Rupert López, Javier Bas, Naucet Pérez, Roberto Gutiérrez, Carlos de la Plata o David Gallo completarien aquesta llista, tot i que avui ens quedem amb un sabadellenc, amb Eloi Gila.
...333 partits ha disputat Eloi Gila des de la seva estrena amb la Grama l'agost del 2009, comptant els enfrontaments de Lliga Segona A, Segona B, Playoff i Copa del Rei. L'atacant esquerrà del barri de Can Oriach s'ha convertit en un jugador experimentat a base d'anar jugant Playoff, tants com 5, 4 de consecutius en els últims 4 anys. En dos casos, a més, pujant amb gol seu. Amb el Llagostera va notar una de les dianes contra el Nàstic i a l'Albacete, rival del Sabadell la setmana que ve, el de l'ascens davant del València Mestalla. El currículum del jugador sabadellenc inclou equips com la Gramenet, el Nàstic de Tarragona, el Betis B o el Llagostera abans d'aterrar a Sabadell per mitja temporada el 2016, cedit per part de l'equip llagostarenc, aleshores a segona A. Per contra, l'equip arlequinat acabava de baixar i intentava refer-se del cop amb Miguel Álvarez a la banqueta i amb una inestabilitat que afectava l'entitat més enllà de la parcel·la esportiva. 14 partits va disputar com arlequinat Eloi Gila abans d'iniciar el seu particular idili amb els play-off. El primer dels 4 seguits, el que comentàvem ara de l'Albacete, amb ascens inclòs. El segon, amb el rival del Centre d'Esports aquesta setmana, el Mirandés, amb el qual es va proclamar campió de Lliga disputant 24 partits. En les dues últimes promocions les ha jugat sent un dels capitans del Cornellà, amb qui va acaronar l'ascens el passat mes de juliol a Màlaga. Aquesta serà la seva tercera temporada seguida jugant de verd. Arribarà el cinquè play-off seguit?
Va, anem a preguntar-li. Marxem fins a, crec, Vila-real, perquè avui tenen amistós allà. Capità del Cornellà, nascut i, a més, resident a Sabadell. Eloi Gila, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. M'has venut molt bé, Adri.
Sí, no? O sigui, home, a veure, el cartell no me l'he inventat, tampoc.
Ja, però bueno, ha quedat molt bé.
Són 4 play-offs seguits, arribarà el cinquè, preguntava ara la Caref Madrid. No sé, arriba aquest any el cinquè o no? Tu què creus?
Home, esperem que sí. Treballarem perquè així sigui, però bueno, complicat com sempre i amb la màxima il·lusió.
Màxima il·lusió, ho deies ara. Veniu d'acaronar l'ascens pràcticament. Al final, aquell 1-0 en l'últim partit a Màlaga, la Rosaleda contra el Castellón, explica per què ara no és el Cornellà aquesta segona A, sinó el Castellón. Com es reprèn un altre cop la maquinària, l'activitat, després d'un pal tan gran com aquell?
Bueno, al final, fredament ho penses i bueno, l'equip està satisfet de la temporada, del play-off. saps que al playoff hi ha rivals d'un potencial enorme i bueno, al final només pot pujar un dels dos i bueno, és cert que van estar potser millor a la final que nosaltres, el Castelló, i bueno, li van donar l'enhorabona i ara ho hem de tornar a intentar.
Any molt atípic per intentar-ho per això, eh? Molt difícil també, per què no dir-ho? Perquè se us presenta una segona B. A més, en el vostre cas, els catalans han quedat aparellats tots en un mateix subgrup de 11, que aquí hi hauran garrotades. Jo no sé si dir, Eloi, que és el més dur de tots els 10 subgrups, però si no l'és, pràcticament.
Jo crec que sí, des de la meva opinió, clar. Però sí que és cert que mires el grup i pràcticament qualsevol es pot ficar entre els tres primers, que són qui obtenen el premi gros, no? Que seria de pujar directament a la nova Lliga Pro i a part al playoff de segona divisió, però qualsevol encara més de ficar-se pel playoff a segona B. Però llavors, bueno, hem d'encarar això encara més, com cada partit una final, perquè la Lliga és més curta i sobretot tenir un bon inici.
Has passat per uns quants equips. En aquesta secció el que fem és recordar l'etapa del jugador en qüestió aquí a Sabadell i també el rival que més ens serveixes per partida doble, perquè la setmana que ve toca el Belmonte, Albacete-Sabadell, per tant també gairebé et llançaré alguna per aquí. Però començo, a veure, si et pregunto pel teu pas pel Sabadell, tu com el definiries? Amb què et quedaries?
Jo, sincerament, vaig trobar com a... Bueno, estava a casa, no? O sigui... per mi va ser molt especial i sempre ho dic, em va quedar aquest mal gust de no poder estar més temps, no? El que tu deies, molta inestabilitat al club, també va sortir una bona oferta per anar a l'Albacete i això ho va acabar de cantar. Però sí que és cert que m'hauria agradat estar més temps.
I Miranda, venies de descendir un any després de l'etapa Albacete, vàreu guanyar la Lliga, és cert, però sense el premi de pujar. Com va ser el pas d'Eloi Gila per Anduba?
Pues mira, la veritat és que no vaig retrobar-me a mi mateix, no vaig obtenir un bon rendiment i bueno, a la segona volta vaig jugar poc, però sí que vaig estar molt bé allà, és un club humil on fan les coses bé i bueno, al final també va ser una gran temporada per ser campions i llàstimada que el playoff no ho vam poder culminar del tot.
I aprofito el que et deia, que és que a sobre, cronològicament, aquesta setmana és Sabadell-Mirandés, la que ve és Albacete-Sabadell i en el teu cas era de Sabadell-Albacete i d'Albacete a Miranda. Per tant, acabo ja amb l'anàlisi, Albacete.
Sí, sí, bueno, Albacete, bueno, potser dels més especials, no? I mira que no era titular indiscutible, però sí que sentia que era molt important en aquell grup i bueno, culminar-ho amb aquella fita a Mestalla, pues imagina't. Va ser molt maco i bueno, la llàstima de no poder tenir la continuïtat a la segona divisió perquè m'hauria agradat molt d'agudir del Belmonte a la segona.
Ah, a sobre vas fer el gol de l'ascens, o sigui que això ja ni t'explico. Crec que com a rival tenies a Grego Sierra, ara jugador
sí,
del Sabadell, aleshores al València-Mestalla. O sigui,
sí,
una experiència per recordar. A segona B encara no heu començat. A segona A ja portem 4 jornades, en el cas del Sabadell 3 partits. L'estàs seguint? Has vist el Sabadell?
Sí, l'estic seguint. I bueno, al final ha tingut un inici molt complicat, rivals que a priori han d'estar a dalt, però bueno, està deixant bones sensacions, està perdent però en petits detalls al final del partit. Bueno, sí que és veritat que et penalitza veure la classificació i tenir 0 punts, però bueno, crec que ara comença la seva lliga de veritat i ara té dos rivals on pot fer les coses bé i pot guanyar.
Començo preguntant-te per Mirandés, d'aquests dos. Ja pensarem la setmana que ve en Albacete. Com esperes aquest partit? Perquè el Mirandés també ha canviat d'entrenador. De fet, tu encara no hi eres, diria, al Cornellà, però és l'entrenador de l'eliminatòria Cornellà Sporting B del primer playoff, precisament, dels tres que ha fet el Cornellà. Tu aleshores
sí.
Estaves a Miranda, encara. Però sobre el paper, la teoria diu que aquí el Sabadell és qui ha de dominar més, no?, aquest partit.
Sí, en teoria sí. És cert que el Mirandés sempre és un equip molt competitiu i bueno, però jo crec que el Sabadell ha de dominar i ha de portar l'iniciativa. Al final, veus jugar al Sabadell i saps que porta molt de temps amb la mateixa idea, amb el mateix joc i amb confiança. Llavors, bueno, Esperem un bon partit i, bueno, a veure si els punts es queden a Sabadell.
Tant de bo que es quedin aquí a la Nova Creu Alta. Avui, per cert, excursió a la Plana, a Vila-real, amistós contra el Villarreal B. Sí. Déu-n'hi-do, us va la gresca, també, un amistós d'aquells de...
Sí. Portem tres amistosos a casa i, bueno, per canviar una mica d'escenari i amb un rival diferent, doncs, bueno, crec que és una bona prova de cara ja a la setmana de Lliga i bueno, també tenim un altre partit dissabte contra el Barça B. Bueno, dos rivals d'entitat, dos rivals amb jugadors joves que exigiran molt i on ja podrem veure de què és capaç aquest equip.
I un partit, també t'ho dic, amb molt protagonisme sabadellenc, entre Eloi Gila, Agus Medina, un altre cop al Cornellà, dos exentrenadors del Sabadell, Guillermo Fernández Romo, Miguel Álvarez, el Cristian Lanzarot, exdelegat del Sabadell, fins i tot el secretari tècnic del Cornellà viu aquí a Sabadell, com és el Juan Jiménez. Vaja, dona records de part de Ràdio Sabadell a tothom, pràcticament, bueno, perquè allà totes les cares són conegudes, pràcticament.
T'has deixat a Pol Moreno i Estellés.
Sí, correcte, és que la llista... La llista és tan llarga que pràcticament hauríem de fer un per un. Tots hauríem de passar per aquí. Eloi Gila, que hi hagi sort aquesta tarda i també aquesta temporada. Una abraçada.
Moltes gràcies, igualment. Adéu.
Aquesta era la promo del partit de la setmana passada. Va passar a Vallecas...
I la centrada, la rematada, el pal i gol, ara sí. Gol del Rayo.
I una setmana més tard, a Son Moix.
I ha marxat Lago Júnior. La pilota a la frontal, el xut de Dani, golaç.
I ara li hem d'afegir un més.
Sabadell en joc.
Els gols a última hora segueixen sent un problema, però l'equip té una nova oportunitat a la Nova Creu Alta. Dissabte, a partir de 1:15 del migdia, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Mirandés.
La Lliga SmartBank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Empresaris Optimistas, amb Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
T'ajudem a gestionar els teus diners com ajudem les millors empreses, amb un equip al teu costat per dissenyar el teu pla personalitzat de futur. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda. Continuem endavant aquest dimecres 7 d'octubre del 2020. Portes obertes de l'Hotel Suís des de les 2, com sempre. Ara per parlar de futbol territorial de la primera catalana, perquè el Sabadell Nord ha dit adéu en l'última setmana a dues de les peces habituals a les fotografies dels 11 inicials de les darreres temporades. A més del comiat de Lluri Granado, que us vam explicar aquí, marxar al Ripollet, també ha hagut de deixar-ho Kevin del Corral, en el seu cas per incompatibilitat d'horaris entre la feina i els estudis. Ampliem aquesta informació amb la veu del Pau Durant.
Kevin havia tornat al Sabadell Nord a mitja temporada, fa poc menys d'un any després d'uns mesos al Martorell. El retorn, però, no ha estat l'esperat, ni molt menys. Primer per la interrupció de la Lliga per culpa del coronavirus i ara per la impossibilitat de combinar estudis, feina i futbol.
Ha sido el año pasado un año atípico. Volví después de unos meses fuera con una ilusión muy grande, también condicionado por el trabajo. Pero bueno, por los problemas del COVID y esto, pues se tuvo que suspender y ahora a la vuelta, pues... También he empezado a estudiar y bueno, la verdad que se me hacía muy complicado venir a entrenar todos los días en una temporada exigente, después de meses sin entrenar, el físico se notaba también y bueno, coger el ritmo cuando uno no podría entrenar es muy complicado.
Diumenge, de fet, Kevin ni tan sols va entrar a la convocatòria en l'estrena de la Lliga contra el Mollet. Sense poder mantenir un ritme normal d'entrenaments, el físic no és el que tocaria, ni tampoc la continuïtat que ell desitja. Per tot una mica, i encara que sigui complicat, la decisió ha estat plegar, qüestió de prioritats.
Desde los 3 años jugando a fútbol, la verdad que es complicado decidir esta situación, lo que pasa que, claro, a veces en la vida hay que priorizar, y bueno, en este caso, pues... Hay que priorizar lo importante que es el trabajo y los estudios.
Tot i això, el migcampista sabadellenc té la intenció de continuar jugant a futbol. Això sí, en alguna categoria menys exigent que li permeti combinar millor els horaris.
La verdad que mi objetivo es no dejarlo completamente, porque la verdad que siempre te dan ganas. Pero bueno, buscar algo que me permita compaginar lo máximo posible con el trabajo y con los estudios y si no, pues a otra cosa.
D'aquesta forma precipitada es tanca la segona etapa de Kevin del Corral en el sènior del Sabadell Nord, un club que considera casa seva.
Muy bonito, la verdad. Desde hace 6 años que llegué aquí, hemos vivido momentos muy bonitos, el ascenso, el primer año de Primera Catalana, muy intensos y la verdad que es un gran recuerdo y bueno, el club de toda la vida, desde que empecé también aquí de pequeño y se me hace difícil, pero a veces hay que separarse los caminos.
Hotel Suís.
Tot en un Sabadell Nord que ha incorporat en els últims dies a Uri Vives, coses del futbol, ja ho té això, que a vegades entren uns, marxen d'altres. Ahir l'exporter de l'Europa, el del Martinenc, entre d'altres, es va incorporar ja als entrenaments a les ordres de Pablo Becerril. El tècnic ha reconegut que un cop van conèixer la baixa de Yuri Granado, aquesta era la seva primera opció.
No era gens fàcil, però és veritat que ens va sortir l'opció d'Uri, que té la baixa d'Europa des de fa molts pocs dies, que estava meditant si deixar-ho continuar i, bueno, si Yuri ens va comunicar a les 9:05 que marxava, quan va acabar l'entreno, a les 10:31, ja estàvem parlant amb ell i teníem molt clar que l'opció que volíem era ell i, bueno, li va agradar el que li vam comentar i, bueno, s'ha vist molt implicat des del principi.
Si tot va normal, Uri Vives podria debutar ja diumenge a 1:15 en la visita del Sabadell Nord a la Guinagüeta, segona jornada del subgrup UB de la Primera Catalana. I el Sabadell femení de la seva banda ha començat amb mal peu. La temporada la preferent derrota en la primera jornada de les Arlequinades per 0-4 contra l'Atlètic Vilafranca en l'estrena de l'equip de Raül Raposo a Olímpia. Comentem la jugada amb la responsable de la secció femenina, amb la Jèssica Rodríguez. Què tal, com estàs, Jèssica? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda a tothom.
No va ser el debut esperat, m'imagino.
No, realment no... Òbviament no volíem caure a casa un 0-4... però, bueno, ha sigut el primer partit i ja estem enfocats en la segona jornada, que és el que ens toca, seguir treballant i continuar endavant.
Dels 4 gols penedesencs, 3 van arribar en 3 minuts, en el 31, en el 33 i en el 34, que, clar, això va ensorrar directament les opcions del Sabadell femení. Què va passar en aquests 3 minuts?
Bueno, sí, realment han sigut 3 gols molt ràpids, on l'equip no hem pogut reaccionar molt com volíem reaccionar, l'ànima... quan et fan un, et fan dos o fan el tercer tan ràpidament, finalment es va aixecar l'actitud molt positiva i, bueno, en aquest moment vam tindre aquest tipus d'error que psicològicament no vam poder reaccionar a l'hora i vam patir.
Quines conclusions traieu de cara al futur, a les properes jornades, després d'aquest primer tastet, d'aquesta primera jornada de Lliga?
Doncs, bueno, ara mateix, com comentava abans, no? Estem en un moment també d'adaptació. Pràcticament l'equip és molt jove i és molt nou. El cos tècnic també és nou. Hem implementat un sistema de joc on totes les jugadores han d'estar una miqueta no coneixent aquest tipus de moments, sistemes i de més. I penso que estem treballant bé, l'equip està molt unit. Psicològicament ja estem pensant tots en la segona jornada i crec que aixecarem això.
Serà aquest diumenge a les 5, aquesta segona jornada que deies, Jèssica, Cornellà, Sabadell femení. El rival ve de guanyar fora de casa en la primera jornada, 0-2 a Lleida, al camp de l'AEM. Què espereu d'aquesta segona jornada i d'aquest rival, d'aquest Cornellà?
Cornellà és un equip que està molt, molt unit, porten ja més d'un any jugant juntes. El cos tècnic també ja té molt coneixement de les seves jugadores, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. Estan treballant molt bé, s'han reforçat molt bé. També és veritat que han tingut la sort de poder començar des del minut 1 junts, que vull dir amb això que tant Raül com el tema de moltes jugadores del Sabadell hem arribat una miqueta doncs, més tard que d'hora. I bueno, això no és excusa per saber que és un rival dur i un rival que ens ho posarà difícil, però el Sabadell lluitarà des del minut 1 fins a l'últim minut de partit per emportar-se els 3 punts.
Per tant, al final és tot resumit en una paraula, que és temps, no?, per poder acoplar peces, per poder donar rodatge a les jugadores, per poder adquirir maduresa.
I tant, tu ho has dit molt bé, necessitem un període d'adaptació que crec que estem en un bon camí. Les jugadores estan psicològicament i tècnicament cada dia millor. El cos tècnic continua treballant des de que va arribar dia a dia, des de la part esportiva, des de la direcció, estem treballant cada dia més, estem molt a prop de l'equip i qüestió de temps que comencem a guanyar, segurament.
Acabo, Jessica, preguntant-te també per l'estrena del juvenil, que estarà a la màxima categoria, dissabte un quart de sis a Olímpia contra el Font Santa Fatjó. Quina importància té tenir el juvenil tan amunt en aquesta secció?
Doncs mira, és un dels referents del nostre base. Per què? Perquè ara aquest any totes les jugadores del juvenil A estan tenint també un paper molt important en l'equip del primer equip femení, i llavors estar a la màxima categoria ens dona poder ajudar molt més de prop al primer equip, i sobretot que totes les jugadores de la base tenen com a referent arribar a un juvenil preferent. I com dic jo, gràcies a Déu, aquest any el Sabadell ho tenim.
Doncs treball conjunt, el que es fa entre el sènior i el juvenil d'aquest centre d'esport Sabadell femení. Màxima responsable de la secció, Jessica Rodríguez. Ànims després d'aquesta primera derrota i molts encerts de cara a la temporada. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, una abraçada per tots. Que vagi bé.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Rematem amb una paraula de moda en aquestes últimes setmanes i mesos, com és la paraula protocol, al bloc dedicat al món del futbol, perquè tots tenim coll avall, a grans trets i després de les primeres jornades, com funciona el protocol anticovid de la Lliga Smartbank, un document de 69 pàgines on es detalla fil per randa, per exemple, que els jugadors no poden fer servir els vestidors i que s'han de sotmetre a una PCR 48 hores abans de cada partit, o que de moment no hi haurà públic, també als estadis. Un dispositiu fet i dissenyat per evitar casos com el del Fuenlabrada la temporada passada. Però què passa amb el futbol de casa nostra, amb aquell futbol més humil, més modest, que no es pot permetre per infraestructura ni per recursos, per calés, un protocol com aquest? Ens ho explica en aquest reportatge el Pau Vituri.
La Federació Catalana de Futbol va publicar fa 10 dies, just abans de l'inici de les competicions territorials, el seu protocol d'actuació per minimitzar el risc de contagi en una temporada especialment complexa que ha començat més tard de l'habitual i on moltes de les lligues han vist modificat el seu funcionament. Casos com el de la Sabadellenca, que va haver de suspendre la primera jornada contra el Sabadell B per un positiu, posen de manifest que aquesta molt probablement serà la tònica habitual de la temporada. Però quin és el paper de cada estament?
Jugadors i entrenadors.
Els jugadors han de venir canviats de casa, a excepció de les botes, i fer servir una bossa pròpia. Es recomana entrenar amb el mateix grup de companys i evitar el contacte físic innecessari. Tant jugadors com entrenadors han d'omplir la declaració responsable cada 14 dies, on s'informa que no tenen simptomatologia ni contacte amb cap cas positiu.
Àrbitres.
Als àrbitres se'ls obliga a mantenir la distància de metre i mig en tot moment, també durant el transcurs del partit. Si les instal·lacions en qüestió obren els vestidors, el col·legiat sempre n'ha de tenir un a la seva disposició.
Clubs.
Han de tenir un responsable que vetlli pel compliment del protocol amb les dades de tots els integrants dels equips. A més, la instal·lació s'ha de netejar i desinfectar periòdicament i s'han de col·locar dispensadors de gel hidroalcohòlic, panells i infografies informatives i separar la instal·lació entre zona esportiva i zona de grada.
Públic i mitjans de comunicació.
Només poden accedir a la instal·lació si el club i l'Ajuntament en qüestió ho permeten. En cas afirmatiu, se'ls hi pren la temperatura, s'han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic o aigua i sabó i s'han de registrar en el moment d'accés omplint la declaració responsable, un registre que s'ha de mantenir durant 30 dies. Els mitjans, en el seu cas en particular, només tenen permès l'accés a la grada i no a peu de camp i amb una separació de 2 metres, amb espais sectoritzats, per cert, hi caben 2.000 persones a l'aire lliure i amb seients preassignats fins a 3.000. Partits com el d'aquest passat diumenge a Can Oriach entre el Sabadell Nord i el Mollet també constaten la nova realitat del futbol modest, tot i que amb alguns punts en comú amb el professionalisme. La sortida al camp d'equips i àrbitres es fa per separat i a la banqueta només hi poden haver-hi suplents, tècnics i auxiliars imprescindibles, sempre amb mascareta i mantenint la distància. No es fa salutació entre jugadors ni al principi ni al final, ni tampoc al tradicional protocol de banderes de la Federació Catalana. Durant el partit, a més, cada equip té una zona d'escalfament diferenciada i habilitada. I la pregunta del milió pel final: què passa en cas que aparegui un positiu? El club ha de posar en coneixement el nom del jugador a través de la intranet federativa i indicar els partits que ha jugat en les últimes 48 hores. Automàticament s'activa un equip mèdic contractat per la federació i s'aïllen en els domicilis particulars els membres del club que hagin tingut un contacte estret amb el positiu. Si l'equip en qüestió, per posar un exemple, és de futbol 11 i no té un mínim d'11 jugadors disponibles, se suspenen els partits dels 14 dies a partir de l'últim contacte amb la persona positiva, un termini que es pot reduir si els futbolistes donen negatiu a una PCR i tenen el permís mèdic per tornar. Una guia d'actuació que pot semblar força enrevessada, força extensa, però que ha de servir per viure amb la màxima normalitat possible, si és que es pot, aquesta temporada al futbol català.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això, tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones, que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura! Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio, contagia't de vitamina. De vitamina.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I a les 3 de la tarda encara hem de parlar d'handbol i d'esquash, perquè Iker Pajares està volant. A hores d'ara, camí d'Egipte, l'esquashista sabadellenc disputarà l'Open del Caire, el primer campionat PSA que disputa des de finals de febrer, quan va arribar a la tercera ronda, als vuitens de final del The Windy City Open de Chicago. El coronavirus ho va aturar tot, ja ho sabeu de sobres, i ara sembla que mica en mica va tornant la normalitat, encara que de seguida ho comentarem al calendari. En el món de l'esquash tampoc és que estigui gens clar. De moment, el seu primer partit serà dissabte contra el jugador egipci, per tant, juga a casa, Karim El Hamami, número 60 del rànquing mundial. Pajares, recordem-ho, quan es va interrompre tot, estava en el seu millor moment de la seva carrera. Està instal·lat ara mateix a la posició 26 pel del Malibú Esportiu. Té un bon quadre per arribar lluny, tot i el nivell dels participants.
Em sento llest per afrontar aquest campionat, un campionat difícil, un supersèries. I bé, té un quadre bastant assequible per arribar a tercera ronda, si l'aprofito i jugo bé. Tots els partits són complicats, tots els jugadors estan dins el top 40 i perdre no és ninguna sorpresa i guanyar tampoc. Però sí que s'ha de dir que té un quadre bo per fer-hi bon resultat.
La cita egípcia serà la represa de la competició PSA. Malgrat tot, Pajares porta ja setmanes treballant dur i competint a bon nivell. De fet, es mostra especialment esperançat per les victòries que ha aconseguit abans de reprendre ara el circuit mundial.
Arribo en un bon estat de forma. Ja porto 3 campionats jugats aquest mes de setembre. Vaig jugar el campionat de Catalunya i l'Open de la ciutat de Girona i ciutat de València. Els 3 amb victòria, molt bones sensacions.
Per Iker Pajares serà el primer torneig PSA des del mes de febrer, gairebé 8 mesos, per tant, sense competir pel rànquing mundial. La represa, però, és incerta, com dèiem, per culpa de la pandèmia. Com explica el sabadellenc, al marge de la cita a Egipte, no queda massa clar quin calendari hi haurà.
Marxo cap a Egipte a disputar l'Open de la ciutat del Cairo. Primer torneig professional PSA de la temporada. Un any curt. És el tercer campionat professional de l'any i no sabem encara si en faran algun altre a finals d'any, cap al novembre o desembre. En principi tenim també el Qatar Clàssic i l'Open de Hong Kong, però encara no estan confirmats, per tant, pot ser que sigui l'últim campionat de l'any.
I en cas de passar la primera ronda dissabte d'aquest possible últim torneig de l'any, Pajares s'enfrontaria l'endemà diumenge al guanyador del duel entre l'egipci Mustafa El Sirti o el suís Nicola Müller. A vuitens de final, això sí, l'hipotètic creuament seria contra el cap de sèrie número 1, Ali Farag, sempre i quan, evidentment, faci la feina. Aquest Open del Caire repartirà $270,000 en premis, és un supersèries, i hi hauran 8 dels 10 jugadors que formen part del top 10 mundial.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Per cert, primeres imatges de Stoichkov com a jugador del Centre d'Esports Sabadell, saludant a Bruno Batlle, a José Manzanera, les podeu trobar fins i tot al seu propi perfil d'Instagram, lluirà el dorsal 25. El jugador s'ha dit per part del Mallorca que escriu a les xarxes socials molt content de formar part d'aquesta família del Centre d'Esports Sabadell. Espero que ens quedin moltes alegries junts perquè aquest club ho mereix. Per tant, paraules de Stoichkov, les primeres com a arlequinat a través de les xarxes socials, amb fotografia inclosa del moment de la signatura. Acabem, com dèiem, amb handbol perquè l'OAR Gràcia Femení ha tornat a ensopegar amb la mateixa pedra, igual que en la primera jornada, un mal inici va condemnar l'equip verd i blanc a la segona derrota seguida en l'estrena fora de casa. Al descans, el Gavà ja doblaven el marcador a les sabadellenques amb el 16-8 i aquest cop no hi va haver reacció, perdent 28-21. Carol Carmona, entrenadora de l'equip, lamenta el fet de no estar endollades des del principi.
Ens costa entrar al partit, ens costa competir des del principi, i el que ens està passant és això, que la primera part, el fet de que se'n va marxin el marcador, tot i que la segona sí que competim, ja no ens dona temps. Ens fa falta més temps per competir i ens penalitza el gol d'avantatge.
Tot i així, l'entrenadora gracienca té clar que és un peatge que estan pagant, d'una banda per la inexperiència a la categoria, són recent ascendides a plata, i de l'altra per la joventut de la seva plantilla. A l'hora de buscar coses concretes per corregir, Carmona diu que tot passa per defensar millor i per evitar errors no forçats.
Tenim moltes pèrdues de pilotes no forçades, que les perdem sense cap motiu, i també el fet de defensar. Som un equip que a priori hauríem de defensar, el tenim un punt fort de defensa, i els primers partits no s'està demostrant a les primeres parts, i hem d'anar mica en mica, és a dir, de defensar i córrer, i sobretot no perdre pilotes, i a partir d'aquí objectiu a objectiu i li poquet a poquet.
El pròxim rival serà més un Mataró que es troba en el pol oposat a l'OAR femení. 0 punts per les gracienques, 2 victòries en 2 partits per les maresmenques. Carol Carmona les situa directament entre les candidates a la part alta.
Jo crec que serà un equip que estarà dalt, és un equip molt consolidat, que té la mateixa plantilla que l'any passat o altres temporades, té molta qualitat individual i sí que és veritat que mirant partits d'aquestes dues jornades és un equip que molt fort, que costarà, però nosaltres hem de mirar nosaltres mateixes, intentar, què he dit, no perdre pilotes no forçades, intentar defensar, i a partir d'aquí cada partit és un món.
Dissabte a les 6 de la tarda, aquest nou món per l'OAR Gràcia Femení. Serà, evidentment, a porta tancada al carrer Bocaccio aquest partit. OAR Gràcia Femení, Mataró. Demà dijous, aquí a l'Hotel Suís amb el Sergi Parc, parlarem del nou fitxatge arlequinat de Stoichkov, aquest dorsal 25 del Centre d'Esports, en teoria, en la prèvia de la seva presentació. També, parlant de prèvies, la del debut a la Lliga del Sabadell B, a segona catalana, serà un derbi contra el Tibidabo. Parlarem del Planadeu Roureda. També tindrem la dosi de rugbi amb la gent del Sabadell Rugby Club, a més de futbol sala, tant masculí amb la tercera divisió com també femení, amb el futbol sala Sabadell femení i amb el seu entrenador, el retornat Marc Muñoz.
Hotel Suís.
Per tornar a escoltar aquest programa o per ampliar algunes de les informacions, radiosabadell.fm. Allà, per exemple, trobareu notícies com, per exemple, Iker Pajares reprèn el circuit PCA 8 mesos després a Alcaire. Només em queda enviar-vos una abraçada radiofònica, això sí, sense contacte físic, del Toni González. Des del control de so us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa. Demà, a les dues més, aquí, a l'Hotel Suís, quan tornaran a obrir-se les portes que ara mateix tanquem. Adéu-siau, que vagi bé.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.